Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 2 de juny, en cada aquí una hora a les 9. Més de 4.800 alumnes de les Balears comencen les proves d'accés a la Universitat Les Pau. Hi ha 9 punts d'examen repartits entre les 4 illes. Connectam en directe amb un d'aquests des del campus de la UIB a Mallorca. Cristina Bausà, bon dia. Ja han començat a arribar els alumnes.
Bon dia, sí, ja han començat a arribar des de ben pres, de ves les 6:30. Quan queda mitja hora per entrar a les aules, vos hem de dir que els futurs estudiants els poden veure alguns berenant i desconnectant per espassar els nervis que tenen, mentre que d'altres aprofiten els darrers minuts per acabar de repassar. El primer examen, per cert, és el de Llengua i Literatura Castellana.
I molts d'alumnes s'han de desplaçar per fer els exàmens, per això avui estem especialment atents al trànsit. Connectem amb la sala de gestió del trànsit de la DGT. Dani Fornés, bon dia, com se circula en aquest moment?
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores trobem ja bastanta circulació lenta a la carretera de Valldemossa, l'aspecte aquest de la selectivitat, de la pau, en molts sentits trobaran bastanta circulació. També a la via de cintura se nota que tenim més tràfic, sobretot en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a sortir de cap a la carretera de Valldemossa. També hi ha circulació bastant lenta a l'entrada de Palma, des de l'autopista d'Inca, també des del pont d'Inca també ja trobaran també petites retencions fins a arribar a la via de cintura. I en la resta de via, la circulació és habitual. Tenim retencions també a l'estudiant de Gènova en sentit a aeroport i també a la zona de les escoles. I poc més, un poc lenta a l'entrada de Palma, també des de la carretera de Manacor. I és tot per aquestes hores. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Tornem en directe al campus de la UIB a Palma. Abans, però, repassam els titulars del dia. El Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. La norma estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Es desconeix si hi haurà temps d'aplicar-lo a l'estiu del 2027.
I l'empresa alemanya, responsable del polèmic cartell de l'aeroport de Palma, en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, retirarà finalment la campanya i demana disculpes.
Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. De moment, però, la lona continua estesa a prop de l'aparcament de l'aeroport de Palma.
I els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI posposen la vaga prevista per avui a l'educació de 0 a 3 anys.
La Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació de la vaga davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge. Els sindicats sí que mantenen les protestes convocades avui. Al matí es concentraran davant el Parlament i a l'hora baixa es manifestaran a Es Mercadal, a Eivissa i també a Palma.
I de la política, la mirada avui està posada en la proposta que ha fet el Partit Popular oferit al PNB i a Junts, eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez.
Ho va avançar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que avui intervé en el Cercle d'Economia de Barcelona. El PNB i Junts encara no s'han pronunciat.
I en els esports, victòria de l'Illes Balears, Palma Futsal a Manzanares, l'equip que entrena Antonio Vadillo ha forçat el tercer partit que es disputarà dijous a Son Moix. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí es va imposar per 3 gols a 4 a la pista del conjunt manxec i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final del playoff pel títol. En futbol, la selecció espanyola que entrena Sonia Bermúdez ja s'entrena a Mallorca. Ahir, sessió a Port Oberta a Son Bibiloni, on va congregar nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentall i Lucía Corrales, així com la resta de la selecció espanyola femenina que divendres s'enfrontaran a Anglaterra a l'estadi de Son Moix.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Avui encara tenim temperatures pràcticament d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor. Fins i tot podrem arribar a notar un cert augment de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 29 i els 30. 34 graus. No serà fins demà que notem una certa refrescada. D'altra banda, quant al cel, tindrem alternança entre sol i núvol prims, així tot esperant que el sol es deixi notar amb força. D'altra banda, el vent bufarà fluix principalment de component sud i sud-oest. I tot i que tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les en termes generals, a partir de les darreres hores d'avui sí que podrà notar un cert canvi. El vent guanyarà força principalment de gregal i això provocarà que al nord de les illes les complicacions no marítimes siguin més importants, sobretot, això sí, a partir de la següent matinada. Ara mateix tenim, però, a Menorca 22 graus a Cala Morell i 23 a Sant Lluís. A les Pitiuses 21 graus a Sant Carles i 23 també a la Savina. I a Mallorca 22 graus a Llucmajor, 23 a Son Servera i 24 a Banyalbufar.
I tot bé, temperatures superiors als 20 graus a molt de punts de les illes a aquesta hora, quan són les 8 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Ancel López, Cristina Bausà i Neus Pericas. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Ja ha començat el compte enrere perquè comencin les proves d'accés a la universitat d'aquí a menys de mitja hora. A les 8 i mitja, els prop de 5.000 alumnes inscrits podran entrar a les aules habilitades per fer els exàmens. En total, se n'han habilitades 98 en 9 punts diferents repartits entre totes les illes. Una de les principals novetats d'enguany d'aquestes proves és que s'han incorporat detectors de radiofreqüència o de camp magnètic per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats. Anem en directe fins a l'edifici Jovellanos del campus de la UIB, que és un dels llocs on es fan aquestes proves, Pau, i on hi ha na Cristina Bausades de primera hora d'avui matí. Cristina, bon dia. Com funcionarà?
Bon dia, idò. Aquests dispositius, aquests detectors de radiofreqüència no interferiran en les comunicacions, és a dir, que no bloquejaran transmissions i tampoc permetrà que es pugui accedir a les dades personals de les persones que duguin aquests dispositius electrònics, però hem de dir que els alumnes que els hagin de dur per motius mèdics, com pot ser, per exemple, auxiliars auditius, sí que en podran fer-ho. Es tracta d'una mesura que s'ha pres arrel del reglament de sancions que s'ha aprovat per enguany i que contempla diferents faltes. Entre elles, hi ha faltes lleus, com mirar l'examen del company, faltes greus, que seria, per exemple, mirar els apunts del temps de la prova, i les faltes molt greus, que són dur dispositius electrònics i per la qual cosa s'han incorporat aquests detectors. Així ens ho ha explicat fa uns minuts en una entrevista a la primera hora de l'informatiu la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno.
Però la falta molt greu vol dir suspendre tota la selectivitat. Per poder identificar dispositius electrònics que visualment no siguin observables, hem incorporat els detectors de radiofreqüència i aleshores un tècnic pot passar per l'aula i en el cas que detectés un dispositiu, pues, s'obriria un acte d'incidència que pot suposar suspendre tota la selectivitat.
I avui, com ja sabem, els protagonistes indiscutibles són els estudiants, són aquests futurs universitaris que ja són al campus de la UIB des de primera hora del matí. En aquests moments ja els podem veure que cerquen l'aula on han d'entrar a les 8:30, que fan el darrer repàs abans d'entrar o que berenen i desconnecten una mica de tot i es lleven aquests nervis que poden tenir, perquè vos hem de confirmar que sí que estan nerviosos, que estan convençuts, que estan ben preparats, però que no saps mai com pot anar aquest examen. Això és el que ens han dit ara fa una estona, just abans d'entrar a fer les proves, Pau.
Bueno, estoy un poco nervioso, la verdad, pero bueno, yo creo que me saldrá bien. Me he esforzado durante todo el curso, así que...
Doncs jo vaig molt relaxada per català, la veritat, perquè aquest curs amb la meva professora m'he sentit molt bé, he fet tots els exàmens bé, i a més tot el curs en general el porto bé, així que no vaig... nerviosa per cap assignatura, jo crec que totes aniran bé, però català en concret vaig molt relaxada, la veritat.
A ver, yo estoy nervioso, pero más o menos llevo todo bien, por así decirlo. Por ejemplo, castellano y historia que tengo hoy, voy bien, más o menos, sí.
Jo crec que el temps. Ens preocupa un poc el temps. És no gestionar bé el temps i no tenir temps a fer tots l'examen. Això sí que es preocupa bastant.
I ells estan nerviosos, però els que sou pares, els que sou mares, els que teniu algun estudiant que avui comença l'ESPAU, també sabeu que la família també ho passa, la família també passa aquests nervis, i així és com ens ho han confirmat també dues mares que han acompanyat els seus fills fins aquí. Ara les podreu sentir, els podreu escoltar, i veureu que aquests nervis els duen acomodats des de ja fa setmanes.
Estem un poc preocupades perquè és vera que és una etapa un poc dura. També ja ho hem viscut i hem passat per lo mateix. Ja fa no sé quant d'anys varen fer la selectivitat. I ara pues, ells ho repeteixen, i però anirà bé, com sempre.
Pues mira, nosaltres ho hem viscut que ja vengueren diumenge a veure on estava situat l'edifici i si l'aula sabien quina era. Anirien més que res perquè, com us deien que hi havia tal quantitat de tràfic, pues, la cosa ens assustava una mica i ens han aixecat. Han sortit de casa a les 6:30 de matí. Val més fer prec que no fer tard.
I bé que han fet de partir prest, perquè és cert que enguany aquí hi ha més trull del que és habitual, perquè hi ha restriccions d'accés i d'estacionament al campus. Ara bé, per agilitzar l'arribada dels estudiants, s'han reforçat les freqüències de metro en tota la franja, que va de les 7:15 del matí a les 9:05. Al servei habitual s'hi ha afegit una sortida des de l'intermodal a les 7:05 i una altra a les 7:50. Però tots els que venen en vehicle privat, vos hem de dir que no passeu pena, perquè està tot ben senyalitzat i, per tant, no hi ha pèrdua.
Gràcies, Cristina. Bé, d'aquí a 20 minuts, a les 8:30, els alumnes ja podran entrar a les aules que s'han habilitat per fer aquests exàmens, i tornarem a connectar en directe amb la Cristina Bausades del campus de la UIB a Palma. Són ara les 8:11. I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El PP confia que s'aprovarà amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord. El text estableix el pagament d'una taxa obligatòria per als vehicles que no siguin de residents i la imposició de sancions d'entre 300 i 30.000 euros per als qui la incompleixin. Fins i tot preveu la immobilització de vehicles que entrin sense autorització. Es desconeix si haurà temps d'aplicar-lo l'estiu del 2027.
El text encara no estableix un nombre màxim de vehicles, perquè això ho haurà de fixar un reglament que s'haurà d'aprovar abans de l'entrada en vigor, i també fer un estudi de càrrega que n'estableixi el límit. El 2023 van entrar a Mallorca pels ports de l'illa fins a 400.000 vehicles, una xifra que servirà de punt de partida ara per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
A la hora de establecer una limitación de estas características tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiüses. Per exemple, quedaran fora de la limitació els treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa, encara sense concretar, i la resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar una taxa que recaptaran directament les navilieres.
Sí, la norma s'aprova divendres al ple del Consell. Després haurà de ser tramitada pel Parlament. El president de la institució insular, Llorenç Galmés, confia en reunir tots els suports suficients.
Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
I els grups parlamentaris ja comencen a fixar posicions. Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP, consideren que el Consell arriba tard.
Som, ara mateix, ja en el juny del 2026, els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca.
Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu.
I Manuela Canyadas, de Vox, considera la regulació anticonstitucional.
Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades.
I Sebastià Sagreres, del PP, diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups, i ressalta que l'Esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca.
I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho varen dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
I també hem conegut més novetats relacionades amb la mobilitat perquè el govern ha adjudicat per 3 milions d'euros la redacció dels projectes del tren Palma-Llumajor.
Continuen, per tant, els terminis previstos i es preveu que les obres comencin el 2028. Aquesta línia, de 30 quilòmetres, passarà per una dotzena de barris i permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts, així com altres punts estratègics, per exemple, l'Hospital de Sant Llàtzer.
Són ara les 8 i quart, anem en directe fins a l'aeroport de Palma. L'empresa alemanya responsable del polèmic cartell en què es pot llegir el que passa a Mallorca es paga a Mallorca retirarà finalment la campanya i demana disculpes. Així ho ha anunciat en un comunicat en què diu que no han aconseguit transmetre el missatge que volien. A l'aeroport de Palma hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. Encara està penjada la lona.
Hola, molt bon dia, Ida. Pareix que, tot i el comunicat de llevar el cartell, aquest encara no s'ha retirat. Recordem que és una gran lona on es pot llegir el que passa a Mahle es paga a Mahle. Mahle és el nom col·loquial que s'empra a Alemanya per referir-se a l'illa de Mallorca i aquesta frase es pot relacionar amb la festa i, per tant, de manera indirecta, amb el turisme d'accessos. Una treballadora d'AENA ens ha informat que no saben en quin moment es troba el procés de retirada.
La veritat és que de moment encara no sabem quan se llevarà el cartell.
Recordem, es tracta d'una campanya publicitària molt polèmica, qualificada pels residents com una falta de respecte. Escoltam algunes opinions.
No només retiraria Salon, retiraria la meitat d'aquest aeroport, perquè això és un desgavell. Duim aquí ara 40 o 45 minuts d'ençà que hem arribat de Sevilla, esperant en els nostres familiars que no poden ni arribar.
Em pareix una bona mesura perquè Mallorca no és solament un lloc on els turistes puguin venir a passar un bon temps, sinó que crec que s'han de promoure activitats sostenibles.
Per la seva part, el conseller de Turisme, Jaume Boussà, ha celebrat la decisió de la retirada del cartell per part de l'empresa anunciadora, sobretot perquè, segons diu, va en contra del model turístic pel que s'està treballant. Ho ha fet a través del seu perfil d'X, recalcant que el turisme pel que s'està apostant és el responsable i compatible amb la vida dels residents.
Gràcies, Neus. I encara parlant dels aeroports, el govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix els busos i els minibusos aparcant aquests indrets, també en els ports sense contracte previ. La captació il·legal dels clients per part de VTC d'autobusos i de minibusos podrà ser sancionada amb multes de fins a 12.000 euros. És una de les mesures anunciades després de la primera reunió de la Mesa de la Lluita contra l'Intrusisme de les Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és una mesura dissuasiva. Laura Marcos.
L'estacionament de minibusos i autobusos no precontractats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels VTC, captar clients en la via pública o prestar serveis sense autorització, es consideraran infraccions molt greus i suposaran multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
Les sancions vinculades a activitats turístiques il·legals s'han incrementat un 25% i poden arribar als 500.000 euros. A Eivissa, durant el 2024, les sancions imposades en aquest sentit han sumat gairebé un milió d'euros. Quant a mobilitat, la directora general, Lorena del Valle, ha assenyalat que ha estat clau modificar la normativa per definir amb claredat què és captació i poder sancionar.
No estava permesa per llei la captació, però la definició que se'n feia era tan vaga que era pràcticament impossible sancionar. Llavors, amb aquesta modificació legislativa, definint clarament què és captació, definint que captació és portar el cartellet dient taxi i això no és legal.
A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, s'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30, a Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més. També està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
I arrenca per 8 anys consecutiu el dispositiu conjunt del govern i de la Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes on de moment enguany s'han obert expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmit.
De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionaran el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar l'any 2019. Des d'aleshores, les sancions han augmentat en un 853%. Toni Mercant és el director general de Ports i Transport Marítim del govern. Afirma que la majoria són per falta de documentació i per falsificació en els casos més greus.
Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també pues, posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
En el 2025 es varen posar 162 sancions per un valor de 470.000 euros, 100 varen ser per infraccions lleus, 58 greus, 4 molt greus.
Són ara les 8:20 minuts.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I els sindicats Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han posposat la vaga prevista per avui a l'educació 0-3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant del Tribunal de Mediació i Arbitratge.
Els sindicats, però, critiquen que la Conselleria hagi sortit al rescat de la patronal, diuen, al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern, lamenten que s'hagi emprat la burocràcia com a mordassa per part de la Conselleria. UGT, Comissions i l'ESTEI asseguren que fa 10 dies que disposaven de tota la documentació i que no hi varen posar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació ja havia pactat el servei mínims. Ho explica Jaume Coll, d'UGT.
Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc els drets de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
La Conselleria de Treball ho nega, assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant el TAMIT, davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació, tal com estableix la normativa vigent.
I malgrat que s'hagi ajornat la vaga, les mobilitzacions previstes es mantenen.
La primera concentració serà a les 10 davant del Parlament i a les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma, una manifestació que partirà de la plaça Espanya fins a Cort. A Menorca, un acte de protesta que tindrà lloc a la plaça de Pere Camps des Mercadal. A Eivissa, al passeig Vara de Rei.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que el seu departament posarà els recursos necessaris perquè les educadores de 0 a 3 anys a l'escola concertada cobrin els mateixos salaris i es posi fi a la desigualtat que hi ha en aquest moment. Antoni Vera ha dit que vol introduir aquestes millores al pròxim curs escolar.
Puc entendre que tothom vulgui i tothom demani, però ja que l'administració i la Conselleria d'Educació i Universitats, però sobretot el govern de les Illes Balears, posa els recursos necessaris perquè no hi hagi desigualtats, que n'hi ha en aquest moment. Perquè hi ha unes treballadores que estan cobrant molt per davall del seu sou que altres treballadores.
I els sindicats mèdics mantenen la vaga del 15 al 19 de juny davant la nul·la voluntat de sanitat, així ho ha expressat el comitè després d'una reunió amb el Ministeri que conclou sense acords. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que la part del govern central ja conclòs i que són les comunitats autònomes ara les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu perquè tenen les competències dels punts que falten per tancar.
L'accés d'hores i el reconeixement després, el nombre de guàrdies són competència de les comunitats, ha dit la ministra, les úniques en capacitat per contractar més plantilla, com exigeixen els sindicats. Per això, Mònica García ha instat els governs autonòmics a no eludir la seva responsabilitat. Considera que de recursos per atendre aquestes peticions en tenen, en 47.500 milions d'euros addicionals anuals des de l'any 2018.
La pelota está en las comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
Els sindicats, en tot cas, reiteren les seves reivindicacions, que se centren en l'estatut marc. Miguel Lázaro, president de Cimeval.
También se va a evaluar mucho, se va a evaluar como en otras comunidades autónomas el que los médicos dejen de hacer actividad voluntaria, es decir, las famosas peonadas, porque entendemos que hoy la única forma de influir es seguir con la huelga, vista la actitud de sorprendentemente, digamos, inmovilista por parte del Ministerio de Sanidad.
El 15 de juny serà el primer dia de la nova tongada d'aturades.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 25 minuts de les 8, encetant amb la informació dels esports. L'Illes Balears Palma Futsal continua viu en la lluita pel títol de Lliga. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí va imposar per 3 gols a 4 a la pista del Manzanares i ha igualat l'eliminatòria dels quarts de final. Els d'Antonio Vadillo estaven obligats a guanyar per mantenir l'opció de classificació i van respondre amb una actuació sòlida en atac. El golejador Escalit en pròpia porta, dos de Charuto i un de Lucao. Sentim el tècnic del Palma Futsal.
Mucho en el partido, dentro del partido. Creo que quitando un poco el inicio, que yo han tenido una ocasión bastante clara con Javi Alonso, después nos hemos rehecho y hemos dominado bien el partido. Creo que hemos sido mejores.
La sèrie es decidirà en un tercer i definitiu partit que disputarà dijous al Palau d'Esport de Sant Moix davant l'afició balear. Per altra banda, ja tenim dos equips classificats per semifinals i que s'enfrontaran entre ells el Barça i l'Inter Movistar. En futbol, la selecció espanyola continua la seva preparació a Mallorca. Avui les campiones del món tornaran a entrenar a l'illa, després que ahir el primer entrenament a porta oberta Son Bibiloni congregués nombrosos aficionats i aficionades que van aprofitar per veure de ben a prop Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentall i Lucía Corrales, així com la resta dels components de la selecció espanyola. Sentim part d'aquesta afició.
Ahora, yo en Acata, he entrenado en el seu campus, han compartido entreno y me faría mucha ilusión verla una otra vez.
Divendres aniran toda su familia, amigos, todos juntos.
Hombre, a mi hija Olga Carmona. Olga Carmona porque juega en su posición, lleva el 7, el 77 del Paris Saint-Germain, entonces, pero seguramente... Bueno, también tenemos a en general a todas, pero vamos.
També en el Patri, en el Catacoy, sí, tenim moltes ganes de veure-les.
Les futbolistes que entrena Sonia Bermúdez preparen amb la màxima intensitat i amb molta expectació aquest partit de divendres a les 9 del vespre a l'estadi de Sant Moix. Espanya s'enfrontarà a Anglaterra en un duel clau per a la classificació del Mundial de l'any que ve. Aquest partit històric el podreu viure en directe aquí a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 del capvespre en una edició d'Esport 3 en Joc, en la narració de Marta Sampas, Raúl Lebrón amb el micro sense fils i els comentaris de tot un símbol del futbol femení, Virginia Torres. Els dirigents de l'Atlètic Balears i el Poblense intenten pair el cop de no haver pogut aconseguir l'ascens a la primera federació, però de moment tots són incògnites sobre el futur dels dos clubs. A l'Atlètic Balears, el director general Patrick Messou ha parlat amb IB3 Ràdio, visiblement afectat, i ha reconegut que no sap si li queden forces per tirar endavant un nou projecte. Paraules que obren interrogants sobre el futur immediat del club blanc i blau.
Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé. No sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez. Pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
D'altra banda, el president del Poblense, Miquel Bennassa Molondro, ha deixat clar que el projecte continuarà, però la continuïtat de l'entrenador Òscar Troya encara està per decidir.
Bé, jo el que he dit sempre, que no es cansa, havia d'anar a primera divisió. Jo no estaré content, mos farà el traje en altres, però que se'n vagi a primera divisió. Si no, que quedi amb el Poblense. Aquest dia anirem xerrant amb ell, a confiança, i jo com a president estic a ses ordres de no es cansa.
I acabam el Giro d'Itàlia femení. Elisa Balsamo continua dominant la prova italiana. Mavi Garcia va acabant la 36a posició, entrant a meta amb el grup principal. Pitjor sort va tenir Marina Grau, que va cedir més de 6 minuts respecte a les millors i va finalitzar amb 83a posició. La jornada d'avui estarà marcada per la cronoescalada de 12 quilòmetres, una etapa clau que podria ser decisiva en la lluita per la classificació general. I en tennis, avui Rafa Hodar disputarà els quarts de final de Roland Garros, el segon Grand Slam d'aquesta temporada. Ho farà contra Alexander Zverev. El partit començarà aproximadament a les 3 del capvespre.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Just en aquesta hora, 5.000 estudiants comencen les proves d'accés a la Universitat de les Balears.
Enguany s'incorporen detectors de radiofreqüència per identificar la presència de dispositius electrònics no autoritzats que puguin comprometre la integritat dels exàmens. Els alumnes, però, que hagin de dur mitjans electrònics per motius mèdics, els podran utilitzar.
I el Consell de Mallorca votarà divendres en un ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
El PP confia que no s'aprovarà, que sí que s'aprovarà, volien dir, amb el suport de l'oposició, ja que el seu soci de govern, Vox, no hi està d'acord.
I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Un home ha resultat ferit molt greu aquesta passada matinada després d'haver estat atropellat a la carretera d'Eivissa-Sant Antoni, prop del polígon de Can Negret. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, es tracta d'un jove de 18 anys i nacionalitat neozelandesa. Al voltant de les 3 de la matinada s'alertava als serveis d'emergència del 061 d'aquest atropellament greu. En arribaven a activar el codi de politraumatismes i el jove va ser estabilitzat, després va ser ingressat a l'Hospital Can Mises, on roman en observació del servei d'urgència, estable dins de la gravetat, segons ha informat fa uns moments l'àrea de salut.
I a Mallorca, Endesa confia que a la una d'avui migdia estigui resolt el subministrament que afecta prop de 300 usuaris al Cúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'incendi d'un quadre elèctric d'una subestació situada al carrer d'Antoni Queclès a Llora Baixa va deixar 800 usuaris i durant 7 hores sense subministrament. La causa ha estat una sobrecàrrega a causa de l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda de la temporada turística.
I a Menorca, veïns de la urbanització de Vinissafulla de Sant Lluís varen fer una protesta i el pla municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar en aquesta zona sense el consens veïnal i arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, van assistir a la plenària amb una pancarta amb el lema Fora Antena Ja. L'equip de govern del PP va votar en contra d'una moció dels socialistes que exigia un compromís per escrit del consistori per aconseguir reubicar aquesta antena. Els socialistes també van criticar que l'equip de govern no oferís durant els tràmits una altra ubicació i que un acord que tenia amb el govern per crear un nou centre de comunicacions a Capdenfont no hagi prosperat encara.
I ara tornem en directe al campus de la UIB a Palma. Els 5.000 alumnes que es presenten avui a les proves d'accés a la universitat comencen a entrar en aquesta hora a les aules per fer el primer examen, que és el de llengua castellana i literatura. Anem en directe fins a un dels punts habilitats per fer les proves PAU. Na Cristina Bausà, és des de primera hora d'avui matí al campus de la UIB a Palma. Cristina, bon dia. Ja són a les classes.
Bon dia, idò, vos hem de dir que en aquest moment ja comencen a entrar. De fet, nosaltres estem a un dels passadissos de l'edifici Jovellanos i des d'aquí estem al principi d'aquest passadís i podem veure com a l'exterior de les aules hi ha grups d'alumnes. Aquí els professors van cridant d'un en un, que es van identificant i entrant així a poc cap a dins les aules per tal de a les 9 poder-se posar a fer aquest primer examen de les PAU, que és el de llengua i literatura castellana, un examen que és comú en tots els que es presenten en aquestes proves. Abans, però, de que començassin a esperar per entrar a les aules i que entrassin definitivament, hem aprofitat per parlar amb ells i tots coincideixen en dir que estan nerviosos. Així ens ho han contat.
Ara mateix, com
Bé, ara mateix estic molt nerviosa, però bé, jo crec que m'he gestionat bastant bé i crec que sortirà bé.
Han estat unes setmanes molt intenses, sí, intenses d'hores i hores a la biblioteca.
D'estudi, però anàvem molt preparats per algunes assignatures. Per exemple, el primer examen que tenim estàvem molt preparats, el de castellà, però estàvem molt nervioses també perquè els nervis no es poden jugar una mala jugada o alguna cosa així.
Sí, òbviament estic un poc nerviós de cara als exàmens, uns exàmens que decidiran el meu futur, però he estat treballant els darrers dos anys i espero que et deixi veure.
I enguany una de les novetats és que s'ha aprovat un reglament de sancions que contempla faltes de diferent nivell. Les lleus, que serien, per exemple, mirar l'examen del company del costat, les faltes greus, que seria tenir a punts i mirar-los durant l'examen, i faltes molt greus, que són dur dispositius electrònics no permesos. Per tal d'identificar-los, també s'han instal·lat detectors de radiofreqüència o camp magnètics. Aquests no interferiran en les comunicacions, és a dir, que no bloquejaran transmissions i tampoc permetrà que s'accedeixi a les dades personals d'aquells qui duguin els dispositius electrònics a sobre. Però hem de dir que hi ha algunes excepcions i els alumnes que hagin de dur dispositius electrònics per motius mèdics com auxiliars auditius, els sí que els poden dur, això sí, amb autorització prèvia. Es tracta d'una mesura, d'una novetat, de la qual també hem parlat amb els estudiants i diuen que ho veuen amb bons ulls.
Bueno, jo penso que està bé i no sé, supos que està bé perquè la gent no copiés i estigui pues, ben preparada per anar a la pau.
Bueno, jo crec que estan bé, no? En el final crec que han de tenir moltes mesures per veure si són capaços de fer nosaltres tot sol i si no han de necessitar altres medis per fer trampes. Jo crec que està molt bé. Jo crec que està bé.
Ara fa uns moments sentíem els alumnes que deien que estan nerviosos, però que estan nerviosos també són els professors, que hi ha alguns que han vengut fins al campus de la UIB per donar suport als seus alumnes.
Bueno, jo crec que si han arribat fins aquí és que estan preparats i que saben a lo que venen. I bueno, nosaltres en concret estem molt orgullosos, és Elias Calvià, som molt de profes que venim aquí a donar-los suport.
Quan comences a donar batxillerat segon és ser responsable de la seva nota futura, però bueno, durant tot l'any han tingut bona preparació i jo crec que encara que ara tinguin nervis sortirà tot bé.
I enguany també hi ha restriccions d'accés al campus de la UIB. Cristina, quines són? I d'enguany s'ha demanat que venguin amb més antelació, que accedeixin per la rodona del Parc Vit, i també s'ha restringit l'accés en cotxe privat dins el campus i l'aparcament a determinats caminals. Tot això perquè s'estan duent a terme les obres de solarització que posen aquests panells solars al campus i, per tant, necessiten que no hi hagi tant de vehicles a l'interior del campus. A part d'això, vos hem de dir que s'han reforçat les freqüències de metro en tota la franja, que va de les 7:15 a les 9:05, i el servei habitual d'avui s'hi ha afegit una sortida des de la intermodal a les 7:05 i una altra a les 7:50. Gràcies, Cristina. Tot i això, estudiants que opten per anar en aquestes proves en cotxe. Per això, connectam ara amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, a aquestes hores trobem bastanta circulació lenta a la carretera de Valldemossa, degut a això, a la sortida de la Pau. Sí que és vera que en aquestes hores normalment no hi ha tant de tràfic. La circulació és fluida de dins de lo lento, que no? Hi ha la circulació que és bastant lenta, però és bastant fluida. Així és que a poc van arribant tots a puesto. També és vera que continuem amb les atencions habituals a l'autopista d'Inca, en sentit cap a Palma, des del pont d'Inca, ja trobaran bastanta retenció fins a l'enllaç en la via de cintura. I a la via de cintura, en molts sentits, la circulació també és bastant lenta, sobretot en sentit Andratx. L'autopista de Llucmajor també, encara mos queda la circulació lenta d'Espilarí i petites retencions a la centrada Palma de la carretera de Manacost. Tot per moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Per tant, problemes en alguns punts de les carreteres de Mallorca en aquesta hora, quan són les 8:38. ara vos parlem de la immigració en embarcacions irregulars que augmenta un 13% a les Balears en un any, segons el darrer balanç del Ministeri de l'Interior. Entre el 1 de gener i el dia 31 de maig han arribat a les illes més de 2.100 persones a bord, a prop de 114 barques, principalment procedents d'Algèria.
Les dades dels darrers dos anys també mostren un canvi en el perfil d'aquestes arribades. Els migrants subsaharians ja representen més de la meitat de les persones que venen a les illes per via marítima, mentre que fa només dos anys suposaven només una quarta part del total. Les dues darreres arribades han estat precisament la nit passada, de vés les 9 del vespre, a Formentera. Es tracta de dues barques amb 5 persones cadascuna. La matinada d'ahir també es va produir un fet poc habitual, perquè una barca va tocar a terra a la platja de Camp Pere Antoni, a Palma, just davant del Palau de Congressos. Hi anaven 4 persones a bord i normalment no arriben tan al nord.
Respecte dels recursos que han interposat comunitats autònomes, com ara les Balears, el procés de regularització extraordinària d'immigrants, la ministra d'Inclusió i Migració, Alma Sáiz, ha assegurat que permet donar drets a milers de persones que són necessàries per a l'economia espanyola.
Ante diferentes recursos presentados por algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular que querían paralizar y que en ánimos de intentar erosionar al gobierno de España, bueno, pues ponían en solfa y hacían daño directamente a los deseos y a los sueños de miles de ciudadanos que están viendo que con este procedimiento, bueno, pues van a dejar de ser invisibles.
I també tenim novetats de Brussel·les que dona llum verda a obrir centres de deportació de migrants situats a tercers països fora de la Unió Europea. L'Eurocambra, la Comissió i el Consell de la Unió han acordat un nou reglament de retorns que endureix la política migratòria. D'aquesta manera estenen la política que ja aplica Giorgia Meloni a Itàlia, amb els centres que ha obert Albània molt criticats per les organitzacions de drets humans.
Pretenen augmentar les devolucions de persones sense papers. Una altra novetat és que s'exigirà als migrants cooperar activament en el seu propi procés de retorn. Si no ho fan, se'ls podran imposar sancions que van des de la retirada de prestacions socials i permisos de treball fins a condemnes penals. També es preveu la reclusió a la presó separat dels presos comuns d'aquells migrants considerats un risc per la seguretat pública. Durant el procés de tramitació d'aquesta norma, Espanya s'hi ha mostrat en contra. Abans de la seva entrada en vigor, l'haurà de ratificar, això sí, el Parlament Europeu i, posteriorment, encara ho hauran d'avalar els ministres de l'Interior de la Unió.
I continuem ara amb la política. El Partit Popular eleva la pressió als socis de govern i ofereix al PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. Són declaracions del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, a Telecinco.
Yo que ofrezco decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
A l'entrevista, el Popular ha insistit en que no necessiten que Vox estigui al govern, cosa que respecta la línia vermella marcada pels independentistes catalans, que han assegurat que mai facilitarien que l'extrema dreta arribi al poder.
Va fer la proposta en tot cas ahir, tot coincidint en l'aixecament parcial del secret de sumari del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz considera que ja s'ha fet gran part de les diligències que motivaven aquest secret de la causa, però el mantindrà en tot cas per una part del procediment que encara s'està investigant. A tot això, el PSOE s'ha mostrat tranquil. Es la portaveu Montse Mínguez.
Hoy España es mucho mejor que la que encontramos hace 8 años y hay quien está intentando derribar por tierra, mar y aire lo que no consiguieron en las urnas.
El secretari d'Organització de Podem, Pablo Fernández, retreu a Sánchez la seva tardança a donar explicacions al Congrés.
La situación en el gobierno sin duda se ha vuelto insostenible.
I el portaveu de Vox, Ignacio Garriga, s'ha pronunciat en la mateixa línia que Feijóo i ha demanat eleccions anticipades.
El nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos.
A tot això, PNB i Junts encara no s'han pronunciat. Avui Feijóo i el nacionalista basc Manuel Pradales intervendran al Cercle d'Economia de Barcelona. A més, serà el dia en què Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern, després precisament que prosperàs una moció de censura contra Mariano Rajoy pel cas Gürtel. En un missatge a la xarxa social X, el socialista ha defensat que des de llavors ha transformat, diu, de manera profunda la realitat i ha millorat la vida de les persones.
I pel que fa al judici contra el germà de Pedro Sánchez, l'audiència ha declarat prescrit un dels delictes de què s'acusava David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació de nomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació el 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president del govern espanyol continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències.
El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contratació de l'exassessor de la Moncloa i amic personal de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec, que va ser una acusació sorprenent perquè no havia estat investigat de manera prèvia. El judici seguirà avui i demà les proves testificals. Dijous tindrà lloc les declaracions dels 11 investigats, entre ells precisament David Sánchez i Miguel Ángel Gallardo.
I l'excomissari José Manuel Villarejo ha assegurat que Mariano Rajoy va aprofitar l'operació Kitchen per robar informació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
Que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
Ho ha dit aquest dilluns en el judici que jutja la presumpta trama parapolicial que hauria tingut lloc entre el 2013 i el 2015. També ha declarat l'exdirector operatiu de la policia, Eugenio Pino.
I durant la seva declaració, tant Pino com Villarejo han canviat la seva versió. Han assegurat ara que l'objectiu de l'operatiu era localitzar dobbers ocults de Bárcenas, especialment a Suïssa, i no espiar-lo. Així mateix, l'excomissari ha assegurat que l'exDAO de la policia li va demanar captar el xofer de l'extresorer del PP, Sergio Ríos.
Amb aquest punt arribam a les 8 i 45 minuts. Ara podeu escoltar aquí a IB3 Ràdio les desconnexions insulars.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
Són les 8 i 45 minuts, bon dia. Endesa confia que l'una del migdia estigui resolta el subministrament que afecta prop de 300 usuaris al Alcúdia. L'incendi d'un quadre elèctric d'una subestació situada al carrer d'Antoni Quecles a Llora Baixa va deixar 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament. La causa ha estat una sobrecàrrega a causa de l'alt consum relacionat amb l'increment de la demanda durant la temporada turística. Tot d'un en parlam d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores encara trobant retencions a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, des d'Espont d'Inca fins a Sant Llàs, on seria la cintura, també a seria de cintures de circulació bastant lenta en ambos sentits, sobretot en sentit Andratx. Avui a la carretera de Valldemossa, degut a la selectivitat, a l'estat de la Pau, també tenim més tràfic. En aquestes hores ja s'ha relajat bastant, però encara hi queda alguna de circulació lenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem emportar del Cudi un incendi a un quadre elèctric d'una subestació deixat 800 usuaris durant 7 hores sense subministrament. A hores d'ara en són 279 perquè els operaris que hi fan feina, que hi han fet feina tota la nit, els està costant molt identificar les línies avariades. En tot cas, Endesa confia que a la una del migdia estigui tot resolt. La causa de l'incendi ha estat una sobrecàrrega per l'alt consum relacionat a l'increment de la demanda de la temporada turística. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Al voltant de les 4:30 de l'hora baixa, en fort renou per la sobrecàrrega elèctrica al carrer de
Toni Kes en va alertar els diferents veïnats i van avisar la policia local i els bombers de Mallorca, que ràpidament varen extingir aquest incendi. El tall de subministrament ha afectat sobretot el carrer Major i la plaça de la Constitució, ja que és un dels principals eixos comercials d'Alcúdia. Alguns venedors, amb les terrasses mig buides, han decidit finalment tancar negocis perquè no podien atendre en condicions els turistes.
Veritat que fora llum te lleva molta venta, no és el mateix que si tens un pot de... Però bé, és el que ha passat aquesta desgràcia, perquè si mateix ha afectat bastant tot el carrer Major.
Pausar el tema de les cocines, que principalment estan totes sin il·luminació, sin electricitat, i per ende no se puede cocinar.
A l'incendi no s'ha hagut de lamentar cap ferit ni cap intoxicació per inhalació de fum. Segons alguns veïnats, ja s'han produït diversos talls de llum en la mateixa zona a les darreres setmanes.
Mentrestant, a Santa Maria s'han registrat actes vandàlics, 5 immobiliàries, totes amb noms estrangers. S'han trobat pintades a la façana i també algun vidre trencat i el pany espatllat.
Una immobiliària alemanya és la que denuncia més pitjor part dels atacs. Diuen que els han espatllat un vidre, que els han pintat la façana, que està protegida perquè forma part del convent dels mínims, que és bé d'interès cultural. En una altra immobiliària denuncien que els han pintat els vidres i que també els han bloquejat el pany. És Sabela Concheiro d'Olive Island Properties.
Nos hemos encontrado pintadas en los dos escaparates, en el suelo, y me pusieron pintura en la cerradura y no podíamos abrir. Somos españoles, vale, tenemos un nombre inglés, pero... traemos trabajo al pueblo, no sé por qué nos quieren fuera, pero eso no es la mayoría.
La policia local de Santa Maria assegura que els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe. De moment no els han identificat. Celia Tugores és treballadora de Kensington Properties.
Cada any, un o dos pics a l'any, passa això. Li passa això, és, diguem, com una protesta, però clar, una cosa és que protestis o te manifestis, i salta que també llavors facis mal a la propietat privada, en els negocis, que al final mos donen feina a tots.
L'Ajuntament de Santa Maria lamenta els fets. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
8 i 50 minuts, més qüestions. L'associació Benamics ha convocat per el dia 28 de juny la tradicional manifestació de l'orgull de les persones LGTBIQ i més. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
El lema d'enguany és els carrers amb orgull, dissidència i resistència, perquè, segons el president de Benamics, Jean Gómez, els seus drets no estan ni de bon tros consolidats. De fet, en el cartell elaborat per la dissenyadora Lluïsa Febrer hi ha una al·legoria de l'enfrontament que mantenen amb el consistori. Surt una serpa amb el logo del consistori i també del Partit Popular.
Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
L'Associació en Defensa de les Persones LGTBI i més ha tirat endavant en la convocatòria d'aquesta manifestació, així com un programa alternatiu d'activitats tant a Palma com a la part forana. S'han desmarcat de la rebel·la que fins ara organitzaven i de la qual enguany ja s'encarregarà l'Ajuntament de Palma.
Més notícies. La targeta ciutadana per emprar els autobusos de Palma ja és història. Ja ha entrat en vigor la targeta única que unifica l'accés als diferents serveis de transport públic de l'illa.
Ahir eren molts els usuaris que encara no disposaven d'aquesta targeta necessària també per l'EMT. Fins ara s'han emès més de 175.000.
Hoy vengo a hacerme la tarjeta única porque como ya caduca la ciudadana... No tenía ni idea de que hoy era el último día.
L'he passada tres vegades i m'han dit que ja havia caducat.
D'altres més provinguts ja coneixen aquest canvi.
Sí, bueno, la tenemos todos.
Porque es la única que sirve para viajar en el bus. És l'única a l'hora.
I així, si vull sortir, pues, ho puc fer més tranquil·lament.
Una novetat que no ha comportat gaire problemes per als viatgers que ja tenien la targeta del tip antiga, que encara és vàlida per tota l'illa, també a Palma.
Me varen dir que no importa, que en la intermodal servei per tot.
Como dijeron que era la misma, tengo la del tip y ya está.
Y de momento no tenemos ningún problema. Ponemos la tarjeta del TIP y sale un OK así, de color verde, como diciendo va bien.
La comoditat és la principal millora que noten els usuaris.
És més pràctic, si serveix per tot.
No va d'anar plena de targetes. Ja basta sols que duim del metge, del banc.
El traspàs del saldo moneder, aquest nou document, es farà de manera progressiva. Així, després de 19 anys, la targeta ciutadana de Palma desapareix per als busos de l'EMT per donar la benvinguda a la nova targeta única.
I també destacam que Palma creix cada any amb 6.000 nous habitants. Per fer front a aquest augment poblacional, el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern preveu 17 ampliacions de centres i 59 reformes educatives a la ciutat.
El pròxim curs escolar obriran les portes les escoletes de Sant Giver i Son de Meto. El batle de Palma, Gemma Martínez, a més, s'ha inaugurat el nou CEIP Tramuntana, tot i que va obrir les portes a principi d'aquest curs. A l'escola hi ha 450 alumnes i té una capacitat de 675.
I, a més, ja tenim projectes en marxa, com són la futura escola de Pere Grau en els antics cinemes Metropolitan, que també ja se posarà en marxa el projecte d'aquí poc, o on l'Ajuntament ja té en marxa, ha cedit una sèrie de solars, té en marxa les sessions d'altres, com podrien ser Son Cladera o Son Ferragut.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el Pla d'Infraestructures Educatives se centra ara en aquells centres que varen haver de ser desallotjats d'alumnes per motius de seguretat.
Sou un d'ells que estan fent feina en el projecte i, evidentment, un altre important que ja licitaran s'obre, el Sant Llorenç d'Escardassar, que pròximament ja se licitarà s'obre on varen haver de desallotjar els infants. I, evidentment, estan fent feina, com ha dit el Balde de Palma, en Son Ferriol, perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Amb les paraules del conseller arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I arribarem a les 9, com cada dia, amb la cultura. Dijous capvespre, galeries, espais culturals i museus es preparen per a un dels capvespres més especials de l'any, l'Art Palma Summer, el SUS a l'estiu cultural a les Illes. Enguany es compleixen 11 anys d'aquesta iniciativa que segueix expandint-se més enllà de la ciutat. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. De fet, enguany l'Art Palma Summer arriba a Menorca, a l'Illa del Rei, també a Andratx, Pollença i Santanyí, en una vocació expansiva per fer d'aquesta primera festa de l'estiu un esdeveniment cada vegada més generalitzat. Organitzat per l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani no té encara la força de l'altre gran esdeveniment, la Nit de l'Art, però ofereix unes xifres ben considerables. Fran Reus és el president d'aquesta associació.
Per aquesta edició tindrem pràcticament 30 espais expositius amb més de 50 exposicions i més de 100 artistes, tant a les galeries habituals d'Art Palma i també dins el que són espais institucionals que s'han sumat com els lògicament el Baluart, la Llonja, la Fundació Miró, la Fundació La Caixa, la Misericordi, sempre amb aquesta col·laboració público-privada.
I no només hi haurà exposicions. Dijous, per exemple, a Kevening ens espera un diàleg entre la ballarina i coreògrafa Mar Aguiló i el músic, antropòleg i fonografista Chema González de Lozoyo. També al Caixa Fòrum hi trobarem qualque cosa més. És Joan Artigas.
Caixa Fòrum Palma se suma a aquesta nova edició de l'Art Palma Summer amb el concert a les 7 de l'hora baixa de Dani Rota amb Friends Guitar Trio, que ens oferiran el seu funky jazz fresc i contundent. I de les 6 a les 10 del vespre convidam a veure gratuïtament les exposicions Colors del Món amb fotografies del National Geographic i el ball pictòric entre Zuluaga i Anglada Camarasa.
I de la resta d'aquesta enorme oferta ens hem fixat també en l'exposició de Joan Cortés a la 6A Taller i Galeria d'Art. Fa més d'un any que està fent feina per perfeccionar la tècnica en la ceràmica i treballant nous esmalts per fer de la mostra titulada La temptació de les formes tota una novetat. Ens ho explica Bel Font, que és la galerista de 6A.
sorprèn, sobretot, que la inclusió de nous materials i de nous plantejaments entorn a l'escultura a la que Cortés mos té acostumats. I podem dir que l'artista està clarament en una etapa de total i absoluta maduresa i que comença ara aquesta etapa i que mos augura en el futur grans projectes expositius.
Tot això, com dèiem, dijous capvespre, tot i que la majoria de mostres es podran visitar durant tot l'estiu. També es posa a disposició del públic visites guiades. Tota la informació a la web artpalmacontemporani.com.
S'han donat a conèixer els caps de cartell de la nova edició del Mamix, el Festival Urbà de Música Electrònica, Música Mixta, Hibridacions, Instal·lació i Creació Contemporània. Parlem, entre d'altres, del Niño, d'ell, Che Irvin, Arditi, Joan Miquel Oliver, Joana Gomila i Laia Vallès, en el que asseguren serà l'edició més ambiciosa d'aquesta iniciativa, que tindrà lloc de dia 12 a dia 22 de novembre.
Un festival que incidirà enguany més que mai en la música electrònica. Irvin Arditi, la figura viva més rellevant de la interpretació de música contemporània per a corda, serà el protagonista del concert inaugural. Un altre dels plats forts serà l'actuació del Niño de Elche i Héctor Caballaro amb el concert entre Feldman, pensat per desbordar els límits de la música contemporània tradicional. Es retrà homenatge també a Pasolini amb un espectacle basat en la seva obra Petroli a càrrec del grup Enigma. La vetllada acabarà amb una rave pasoliana protagonitzada per Orgi i la coreògrafa i ballarina Alba Vinton. Tot això es Baluart.
Ja voy señor, por favor.
I són ara les 9, han començat les proves d'accés a la universitat enguany i participaran gairebé 5.000 alumnes repartits entre 9 punts d'examen d'arreu de les illes. Un d'ells és el campus de la UIB a Palma, on hi connectam en directe. Cristina Bausà, bon dia. A les 8:30 estava prevista l'entrada a les aules per començar ara la prova de llengua castellana. Ha estat puntual.
Bon dia. Sí, en principi hem de dir que sí, que han estat puntuals, perquè a les 8:30 ja hi havia els alumnes que esperaven per entrar a les aules i en aquests moments els passadissos ja són completament buits. Per tant, entenem que ja són tots a dins les aules i que si no han començat ja, començaran d'aquí a uns segons amb aquest primer examen de les proves d'accés a la universitat, que és el de Llengua i Literatura Castellanes. Abans d'entrar a les aules hem pogut parlar amb alguns estudiants i vos hem de dir que tot i estar nerviosos, també estan satisfets